자.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La Fiscalia ha demanat la llibertat sota fiança de 9.000 euros per a 3 dels 7 membres del CDR empresonats, Xavier Duc, Xavier Buigas i Eduard Garzón. El Ministeri Públic justifica aquest canvi de criteri en resposta als recursos d'apel·lació pel fet que aquests 3 activistes investigats per terrorisme no haurien tingut contacte directe amb explosius. Els 7 detinguts dels CDRs en l'anomenada Operació Judas van ingressar a la presó de Soto del Real el setembre passat, acusats de càrrecs de terrorisme. El Departament d'Interior de la Generalitat, conjuntament amb el Departament d'Agricultura i amb col·laboració amb França, està treballant per reduir la massa forestal per evitar incendis a la zona de l'Alt Empordà. Un projecte transfronterer que s'allargarà fins l'any vinent. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El 80% dels incendis més grans que s'han produït a l'Alt Empordà s'han originat a la zona del Coll del Panissars, al Mas de la Comtessa i al voltant del corredor d'infraestructures a la zona nord de la comarca. Per aquest motiu, gràcies a un projecte transfronterer que ha permès col·laborar amb França, s'ha reduït la massa forestal per tal d'evitar nous incendis o fer-los més fàcils d'apagar. Així ho ha explicat el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, i el cap de la Regió de Bombers de Girona, Jordi Martín.
Baixar la càrrega de combustible, de manera que els mateixos bombers ens han afirmat que si la càrrega de combustible el juliol del 2012 hagués sigut la que ara hem vist en els treballs, doncs possiblement, molt segurament, doncs no s'hagués produït l'incendi de l'Empordà perquè els bombers el haguessin pogut aturar.
Que el que permet és mantenir franges existents i ampliar zones del que diem nosaltres punts estratègics. En cas d'incendi forestal, nosaltres com a bombers podem apropar-nos i estar segurs i tenir doncs, aquelles oportunitats per intentar doncs, vèncer l'incendi.
Un projecte que en aquests moments treballa a la zona del Coll del Panissars i que es preveu que s'actuï l'any que ve al voltant del corredor d'infraestructures a la zona nord de l'Alt Empordà. Paral·lelament a aquesta neteja, el Departament d'Interior ha posat en marxa el projecte Ramats de Foc per fer-ne el manteniment.
I de l'Alt Empordà al Baix Empordà, on baixen els robatoris a Sant Feliu de Guíxols després d'enviar a presó un delinqüent reincident. Així ho afirmen fonts dels Mossos d'Esquadra en constatar que els fets delictius han disminuït un 80%. Televisió Costa Brava, Jessica Martí.
Bona tarda. Els Mossos de l'Àrea Bàsica Policial de Sant Feliu de Guíxols no dubten a afirmar que l'índex de delinqüència a la ciutat s'ha reduït dràsticament com a conseqüència de l'empresonament d'un lladre reincident que acumulava 16 detencions en els 2 darrers anys. El delinqüent, un guissolenc de 38 anys que vivia a una casa ocupada, va ser detingut el 27 de novembre. Després d'ajuntar diversos fets delictius, la jutgessa va decretar presó, a diferència de les anteriors vegades en les que quedava en llibertat provisional. Francesc Cardús és el cap de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols.
Depèn de per quin tipus de delicte no et poden posar a la presó perquè representa que és un delicte petit. En el moment en què molts delictes petits es van ajuntant, és prou important perquè llavors el jutge pugui decretar a petició del fiscal presó.
Ara els Mossos compten que aquests dies el nombre de fets delictius a Sant Feliu han baixat pràcticament un 80%. A mode d'exemple il·lustratiu, se'l relaciona amb 6 robatoris en immobles i vehicles en només 10 dies del mes de novembre.
Amb aquestes dues cròniques de territori, nosaltres posem punt i final a aquest butlletí. Com sempre, gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs ahir quan vam llegir la notícia ràpidament vam veure que jo no podia pas anar bé. Per això ahir la tarda a les 4 obríem amb en Quim Pérez, és membre d'Ecologistes en Acció i impulsor del projecte de renaturalització del riu, de la llera del riu Besòs. I a primera instància, a primer cop d'ull, ja no ens donava bones sensacions ni bones notícies. Les hores han anat passant, els científics s'hi han anat apropant I aquest matí l'ACA decretava l'alerta climàtica a la zona del riu Besòs degut a l'alta contaminació que ha generat una mort importantíssima de peixos, d'espècies, i que a hores d'ara alguns diuen que és a curt termini irreversible. Anem cap al riu Besòs i ho fem amb un col·laborador del FAR, amb en Daniel Fernández, herpetòleg del grup de recerca de l'Escola Natura de Parets del Vallès. Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és la situació que hi ha a hores d'ara al riu?
Una catàstrofe. Estem veient centenars, milers de peixos morts. Hem trobat tortugues que estan plenes de, del producte que tenen de dissolvent negre, enganxades. Hem trobat anguiles que estan sortint de l'aigua, intentant sortir d'aquesta contaminació d'aquest riu i trobant un altre lloc. I, bueno, les hem capturat i les hem portat al centre de recuperació de fauna, a Torreferrussa. Hem començat avui a les 10 i continuarem fins que es faci fosc, des del punt de l'incendi fins a la desembocadura on arribem, intentant trobar tots aquests animals que puguem recuperar i portar al centre de fauna. I, bueno, i fer una petita avaluació de l'afectació. Nosaltres treballem amb amfibis i rèptils, així que intentarem fer un petit informe de l'estat de les poblacions d'amfibis i de rèptils.
Hi ha científics, hi ha gent que ens deia que la situació és a curt termini irreversible, és a dir, que no és que en un parell de setmanes o un parell de mesos la cosa pugui tornar a ser com era abans d'ahir o ahir al matí, sinó que sembla que haurem de tornar a començar.
A curt termini segur que és irreversible, perquè la quantitat d'animals que em porta és, jo crec que és quasi la totalitat. Hem de veure els pròxims dies com evoluciona, què passarà, perquè també hi ha moltes aus que s'estan menjant els peixos petits, com els cormorans, les gavines, els arveits, i bueno, no sé com afectarà aquests animals que mengin peixos que estan contaminats. Llavors, a curt termini sí que és irrecuperable tota la biodiversitat que s'ha perdut. Tu que hem de veure si a llarg termini també serà irreversible o no. Està clar que hi ha molt residu de l'incendi que està per tota la llera del Besòs i que serà difícil de netejar.
Hi ha una part de la que ningú en parla i que a nosaltres ens genera preocupació, i és que tota aquesta aigua va per al mar. És evident que el mar es dissol, però que per dissoldre's necessita un cert espai. No sé si el que esteu veient al riu és possible que es pugui donar al mar a la zona més propera a la desembocadura del Besòs.
Pues sincerament, si ara mateix no t'ho sabria dir, ho desconec, però imagino que potser en un ampli entorn marítim no hi ha afectació, però potser a la zona més costanera podria haver-hi afectació per aquest residu, perquè encara continua baixant i veiem que va baixant encara el residu.
Heu pogut determinar de quin... És a dir, el que sabem o el que entenem que ha passat és que els bombers van anar a apagar l'incendi, com és lògic, i que aquesta aigua al final va acabar anant per canonades directament al riu Besòs, contaminat dels productes químics que hi havia a la nau. És a dir, el fet d'apagar, doncs, ha anat arrossegant i dissolent tots aquests productes amb aigua, i tot això ha anat directament al riu.
Bueno, per lo que jo he vist en vídeos, jo he vist que directament el foc, els residus, és que la fàbrica està tocant a la llera dels Besòs. I hi havia els residus que havien baixat i hi havia foc enmig de l'aigua del riu. No només és el que ha baixat per les canonades, però això ha passat per una depuradora, sinó que també ha caigut directament al riu des de la fàbrica. Correcte. És el que vam veure. I el que hem vist, perquè ja ha cremat aquella zona, estan les canyes cremades i tot això.
Per tant, diguéssim que va saltar o va volar de la fàbrica directament al riu. No sabeu de quin compost estem parlant, eh? Veieu els resultats, però les analítiques de l'aigua...
Fa molta pudor com a dissolvent a l'aigua, tot el riu, però no sabem. Això és una cosa que ho diran els que facin els anàlisis de l'aigua i els que hagin fet les inspeccions de l'empresa. Realment ens dediquem a mirar l'afectació directament a la fauna molt especialment a Fins i Rèptils, perquè volem començar un seguiment des d'ara i començar, bueno, i fer un seguiment de les poblacions de tortuga de rierol, per exemple,
sí,
que tenim diverses poblacions, de la granota verda, el gripau corredor, que són una de les espècies més sensibles que podrien tenir afectacions no a curt, sinó a llarg termini.
Daniel, coratge, bona feina i esperem poder començar a trobar respostes a partir del dia de demà. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per la feina que esteu fent, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
A reveure, adéu. Molt bona tarda. Adéu. Doncs com començàvem ahir, però pitjor, perquè ahir teníem la sospita, avui ja tenim la confirmació del desastre ecològic que s'ha produït al riu Besòs i a la seva desembocadura, de la qual ningú en parla, arrel de l'incendi d'aquesta fàbrica de productes químics. Salutacions de l'equip que fa possible el programa, en David Valverde i en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins a 6 en punt de la tarda. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Connectem amb l'actualitat.
I no ens movem de l'àrea de Barcelona ni de la zona propera al mar. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Perquè el Departament d'Agricultura, en seu a Barcelona, ha iniciat una campanya per conscienciar de la importància de cuidar el sector primari.
Amb lemes com no em toquis el calamar, no em toquis els ous o no em toquis l'avellana, es vol a... No, no.
Ara es podrà dir no em toquis els ous, així obertament.
Sí, i així creuen que arribaran al públic més urbà per tal de conscienciar-los de la importància que té el sector primari al món rural. La campanya l'ha presentat aquest matí la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, amb l'objectiu doncs, de millorar precisament aquest coneixement que es té sobre aquest sector. L'objectiu principal de la campanya és que el conjunt dels catalans coneguin i valorin la feina i l'aportació que fan pagesos, ramaders i pescadors en el si de l'economia del país i en l'alimentació de les persones. Així de taxativa s'ha mostrat la consellera que una campanya es farà durant les festes nadalenques.
No em toquis el llobarro, hagués estat excessiu, no?
Llobarro...
Bueno, llobarro.
No em toquis la sardineta. Saitó, no em toquis el saitonet.
El saitó. Vinga, que vagi bé. Fins després. I a l'Empordà, Agricultura està executant nous treballs forestals per blindar del foc 7.000 hectàrees de l'Albera. Cristina.
L'actuació es focalitza al sector sud del Coll de Panissars, en una àrea de gairebé 50 hectàrees que ha de protegir-ne 7.000 des del Pertús fins a Llers i Figueres, en cas que fossin afectades per un possible incendi. Aquests treballs consisteixen en la reducció del combustible forestal per alentir la propagació del foc i la millora també d'un vial estratègic per facilitar-hi l'accés dels serveis d'emergència. El termini d'execució acaba a finals de mes i té un pressupost de 90.000 euros. Aquesta actuació forma part del projecte transfronterer de cooperació operativa d'emergència i prevenció, cooperem amb l'objectiu de desenvolupar una política conjunta en prevenció i gestió de catàstrofes. El 2020, el Departament d'Agricultura i la Diputació de Girona faran una altra intervenció de protecció a la zona del corredor d'infraestructures, que inclou l'AP7, la Nacional 2 i el tram de l'AVE, així com la d'una àrea potencialment afectada de 26.000 hectàrees.
I l'Ajuntament de Torredembarra acusa la regidora Anna Magrinyà de falsificar un centenar de documents per faltar la feina, Ivan. Doncs mirem d'explicar aquest escàndol que hi ha hagut al voltant d'aquesta regidora de Junts per Catalunya a Torredembarra. Ara el consistori ha demanat una explicació pública a la regidora Magrinyà després de descobrir que feia servir certificats municipals de manera reiterada amb l'objectiu de faltar la feina. Segons l'Ajuntament, el nombre de documents estaria rondant el centenar de certificats entre sessions plenàries inexistents i juntes de govern on no hi ha anat mai. El consistori ha explicat que els certificats són falsos per dos motius. D'una banda, pel seu contingut i perquè les signatures de les autoritats públiques que hi consten tampoc no es veu que no són verídiques. D'una altra banda, perquè feia servir fraudulentament l'escut oficial de l'Ajuntament. Davant d'aquesta situació, el consistori ha presentat un escrit a la Fiscalia del Vendrell i espera que la regidora actuï en conseqüència dels fets. I mentretant, a les Terres de l'Ebre, aquest dissabte es fa l'últim tall de la Nacional 340 abans de l'alliberament dels peatges de l'autopista AP7. Lluïsa.
El moviment veïnal transversal Prou AP7 gratuïta ja celebra aquest dissabte a la tarda el seu 240è i últim tall de la carretera nacional 340 abans que l'autopista de peatge sigui de lliure accés a partir del pròxim 1 de gener. La protesta que tindrà lloc a l'altura d'Amposta, concretament al punt quilomètric 1079 i s'allargarà d'una mitja hora, serà el preludi d'una tarda d'actes per commemorar i posar en valor la lluita del moviment social en l'alliberament dels peatges de l'AP7 en el tram que va entre Salou i Alacant un cop finalitzada la concessió. Amb posterioritat al tall, a les 5, els veïns han organitzat un acte al Museu de les Terres de l'Ebre per commemorar els últims 4 anys de mobilitzacions. Han estat 1.558 dies de lluita, no només a peu de carretera, tallant la circulació primer diàriament, després dos cops per setmana i durant l'últim temps cada dues setmanes. També han protagonitzat accions com el tancament a la delegació del govern, les Terres de l'Ebre o en plens municipals. Han organitzat romeries i han participat en xerrades, conferències i elaborant estudis per carregar-se de raó. A partir d'aquest moment, la pròxima fita, apunta el mateix portaveu, serà aixecar les barreres definitivament de l'ampliada concessió entre Salou i la Jonquera, arran la construcció d'un tercer carril i que ha de finalitzar l'agost del 2021.
I acabem explicant que estudiants i professors del complex educatiu de Tarragona reclamen un carril bici per anar-hi des de la ciutat, Daniel.
Ho han reclamat aquest matí amb una manifestació en forma de bicicletada. Volen que es construeixi un carril bici que faciliti l'arribada dels alumnes dels barris de Ponent i del centre de la ciutat de forma sostenible. La pedalada ha arribat fins a la plaça Imperial Tarroco i ha retornat després al complex. Des dels instituts que en formen part denuncien el perill que suposa que les persones accedeixin al recinte per les actuals carreteres que no disposen ni de voreres ni de camins per vianants o ciclistes. Cal dir que diàriament hi passen unes 2.500 persones pel complex educatiu. Una manifestació que coincideix amb la voluntat de l'Ajuntament de Tarragona d'unir amb carrils bici al centre de la ciutat amb els barris de Llevant i Ponent i també als campus Catalunya i Cesselades de la Universitat Rovira i Virgili. El consistori, però, admet que fer arribar el carril bici al complex educatiu és una qüestió de més escala i que caldrà negociar-ho amb la Generalitat.
Home, doncs, si tanta determinació tenen en fer arribar els carrils bici a tot arreu, no entenc per què ens hem d'esperar que hi hagi la mani per negociar amb la Generalitat. Ho podíem haver fet fa un any o dos, no? I segurament, doncs,
també et recordo que hi ha nou construït. Govern aquí, també, eh? Però vaja, que a passes, no?
Bueno, perdó, el nou govern està des del mes de juny, eh? Juny, juliol, sí. Agost, setembre, octubre, novembre, desembre, i encara estem per trucar a la gent. Se'l podien espavilar una miqueta.
Bueno, ja veurem què passa, però sí que almenys ja hi ha compromís amb una part dels estudiants, els universitaris, veurem si amb els de formació professional també es fan les mateixes inversions, en aquest cas, per mobilitat sostenible.
Vinga, Daniel, fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs hi ha hagut reunió entre el comissari de Medi Ambient, Oceanos i Pesca, el senyor Virginijus Sinkevicius, i el màxim responsable de CEPESCA, Javier Garat, que ha anat a parlar amb ell per recordar-li els esforços que ha fet el sector pesquer per, d'alguna manera, defensar el medi ambient. El president d'Europeix ha estat parlant i entrevistant-se amb el comissionat. En tot cas, volem saber com ha anat aquesta reunió. Por esto saludamos a Javier Garat, presidente d'Europeix. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Por tanto, buenas sensaciones después de este encuentro con el delegado, con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, el señor Sinkevicius. Parece que la cosa ha ido bien.
Nosotros, desde luego, hemos calificado la reunión de positiva y constructiva. En la hora, un poquito más de una hora que estuvimos reunidos con él, pudimos dar un repaso a todos los temas de actualidad, hacerle una presentación del sector pesquero europeo, de cuáles son nuestras prioridades, y tratar con él algunos asuntos importantes para la flota.
Como, por ejemplo, poner en valor y dar relevancia también a los informes socioeconómicos que a menudo se van ligados a las decisiones de cuotas y tax de la Unión Europea y que parece que no siempre son tenidos en cuenta.
Sí, la semana que viene, lunes, martes y miércoles, vamos, lunes y martes sobre todo, nos imaginamos que en la madrugada del miércoles ya se habrá terminado la reunión, se celebra el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, donde se van a decidir los total admisibles de capturas y las cuotas del año que viene. Perdón. Y el mensaje que le hemos trasladado es que en los últimos años hemos hecho muchísimos sacrificios en la flota para adaptarnos a la política pesquera común, a las cuotas que se han establecido año a año en la Unión Europea, que ha dado su fruto desde el punto de vista biológico, puesto que cada vez más poblaciones se encuentran en rendimiento máximo sostenible, tal y como él mismo hace unos días en Madrid, en la COP25, mencionó públicamente. El 98% de los desembarcos de captura de especies gestionadas por la Unión Europea en el Atlántico Nordeste están ya en niveles de rendimiento máximo sostenible, con lo cual eso es muy buena noticia. Y, como decía, que la evolución está siendo positiva y que tenemos que seguir en esa línea. Pero que, no obstante, a la hora de decidir la semana que viene sobre los tax para el año siguiente, tiene que tener en cuenta esos sacrificios realizados, tiene que tener en cuenta esa tendencia positiva y tiene que tener en cuenta, como decías, los informes de impacto socioeconómico que presentarán los Estados miembros para algunas especies determinadas donde se proponen unas reducciones considerables, como puede ser la merluza sur, el jurel del sur o el jurel del oeste, y que lo tiene que tener en cuenta. Además de otra cosa, que los científicos en sus recomendaciones ofrecen diferentes rangos de cuotas, ofrecen diferentes opciones. No tiene por qué quedarse siempre con la más baja, que en algunos casos, que por favor, que mire más para arriba, que estará también dentro del ámbito de la sostenibilidad.
Me da la sensación, Javier, que un poco hemos ido o ha seguido a explicarle que a pesar de todos estos informes seguramente rigurosos, científicos y evidentemente fundamentados en datos, pero que son muy catastrofistas y que pueden llevar a tomar decisiones muy drásticas, me da la sensación que ha sido un poco a recordarle que el sector pesquero es una industria de primerísima necesidad, que lleváis haciendo esfuerzos desde hace muchos años, que la reducción ya ha sido en todos los ámbitos y en todos los mares muy importante y que la voluntad es seguir por ese camino, pero que tenga en cuenta que también hay familias y gente que come de este sector y que es su modus vivendi.
Sí, además coincidía, bueno, en los últimos 20 años hemos reducido más de 22.000 barcos en la Unión Europea. La reducción de pescadores ha sido también considerable, el impacto que ha tenido en las zonas altamente dependientes de la pesca ha sido muy grande. Y le recordábamos la necesidad de pensar no solo en los peces, que es muy importante, sino también en las personas. Y además lo hacíamos al hilo de precisamente ayer, que se presentaba en Bruselas por parte de la Xunta de Galicia, un vídeo que recomiendo a todos que lo vean, es de apenas 6 minutos, un vídeo donde se intenta trasladar la realidad socioeconómica, la realidad de las personas, de los seres humanos, la realidad social que hay detrás de la pesca. Un vídeo muy bien hecho y que justo unos días antes del Consejo de Ministros de Taquicota lo hacía la Xunta de Galicia para llamar la atención de los que tienen que decidir la semana que viene sobre esa realidad que de la que muchas veces no se habla, que se desconoce, pero que está ahí, y que son las personas, los hombres, las mujeres que trabajan en el sector pesquero, que viven de ello y que llevan la pesca en su corazón. algunos decían que no tienen escama porque la piel no se lo permite, porque si no también la tendrían. Y que el mar les ha dado y les ha quitado todo. Y bueno, es un vídeo muy muy emocionante. Uh-huh. que se lo, por cierto, se lo pasé también al comisario para que lo viera, para ver si conseguíamos sensibilizarle.
Pues evidentemente echaremos un vistazo a este vídeo y bueno, quizá algún trozo pasemos por aquí, por el programa, para que la gente pueda escucharlo. Y en todo caso nos quedamos con esta fecha, esta madrugada del martes al miércoles, día importante donde se van a tomar decisiones fundamentales para el futuro de la pesca en nuestros mares. Estaremos atentos a ver qué decisiones se toman. Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos y, como siempre os digo, disfrutar comiendo pescado, que es lo más rico y saludable que hay en el mundo.
Segueix la llum del far.
I abans d'arribar a dos quarts, com duia la previsió del temps, saludem a Dolors Ballar des del Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors, benvinguda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda amb més núvols a bona part del litoral. Fins i tot no descartem alguna precipitació de caràcter feble a punts de les comarques del sud del territori i també amb vent de component oest marcat a les comarques de Tarragona i de Barcelona. Cops puntualment forts o molt forts podran superar els 70 o els 90 quilòmetres per hora. En canvi, la zona de la Costa Brava bufarà de component sud entre fluix i moderat. De cara a demà, aquest vent de component oest es reforçarà. Esperem que els cops màxims puguin arribar a superar els 100 quilòmetres per hora i també doncs, els dos extrems del sector, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, puntualment es podrien superar els 140 quilòmetres per hora. Al matí predominarà sobretot el llebeig, però ja a partir de mig matí i migdia esperem que giri a ponent a bona part del sector mestral, però a la zona sud del país. Al matí, fins i tot, també hi haurien algunes àrees de maregassa a punts de la costa central i zona sud de la Costa Brava. Tarda a maror o forta maror a bona part del litoral. En canvi, avui esperem una situació marítima més tranquil·la amb marejol en conjunt. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Dolors. Si us sembla, descansem o parem 3 minuts i seguim després de 4:45 de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Encara no has vist els pastorets de l'Escala? Els dies 14 i 15 de desembre en tens l'oportunitat a la Sala Polivalent. Vine a xalar de debò amb els pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, de Josep Maria Folch i Torres, representats per la companyia del Mas Torrat. Dissabte 14 a les 9 del vespre i diumenge 15 a les 6 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a Cala Joina, carrer de Santa Màxima 18. Per viure el Nadal com cal.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella del dia. Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella del dia. I ara que ja en sóc grandet, que m'he tirat a mala vida, m'he de matar i robar, ofici de cada dia. Que venia de la fira. Vaig robar
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I avui el nostre viatge portuari ens porta cap a l'Empordà, en concret a l'Escala, Isabel.
Correcte, i la descoberta d'avui la farem a través dels ulls d'una professió clàssica molt lligada al mar, una professió que combina l'art i la tècnica per retornar-nos a la part més romàntica de les embarcacions. Es tracta del mestre d'aixa, i per això avui anem in situ a conèixer aquesta professió.
Doncs marxem cap al port de l'Escala i saludem a la Cristina Cantal. Cristina, explica'ns.
Sí, estem adreçant a Sala, que és una empresa emblemàtica de l'Escala, amb més de 150 anys d'història i 6 generacions de mestre d'aixa d'una mateixa família. Avui volem descobrir més de prop aquestes drassanes i també la professió de mestre d'aixa amb el propietari de Drassana Sala, en Salvador Feliu. Bona tarda, Salvador.
Hola, bona tarda.
6 generacions, ràpid es diu, i realment costa ara ja trobar mestres d'aixa que siguin joves com tu.
Sí, bueno, això... Les generacions van... no tenen mèrit per part nostra, no? Vull dir, han vingut, han anat passant, i aquí el que es tracta és d'intentar aguantar aquí al peu del canó, no?
Però, de fet, i és cert que la feina de mestre d'aixa és una feina que, bé, ha passat uns anys d'una certa dificultat, però sembla que gràcies a la recuperació de la vela llatina, la feina de mestre d'aixa torna altre cop a agafar embranzida.
Sí, durant quan parlem de la crisi aquesta, parlem de la del plàstic. Nosaltres aquesta última crisi, com qui diu, ja no l'hem percebut molt. Quan va entrar el polièster a la construcció d'embarcacions, doncs ens vam trobar que, clar, nosaltres fèiem barques de fusta i era, moltes drassanes es van passar al plàstic, perquè era o et passaves al plàstic o pràcticament no treballaves, perquè es feien les barques per pesca i així. I els pescadors van ser els primers que es van passar el plàstic per una qüestió de manteniment. Però a la llarga, doncs, la clientela es va anar reconvertint i tenim una flota d'embarcacions de fusta que la major part de la clientela són gent d'esbarjo que mantenen aquests vestiments, aquests llaguts i aquestes embarcacions per esbarjo. I llavors també la clientela és diferent, no? Ha canviat, els acabats que volen no són els mateixos que volien els pescadors, i, bueno, fas una feina més fina, més agradable moltes vegades, i més ben pagada.
Home, aquí el curiós o una de les qüestions més interessants és com algú, no?, de la teva edat, per tant jove, decideix continuar aquesta tradició del mestre d'aixa, és a dir, de la fusteria nàutica, no? En un moment en què segurament et tocava remar contracorrent.
Sí, bé, jo amb 16 anys vaig deixar l'FP que estava fent, de mecànica, i vaig venir a treballar amb el meu pare. I ell ja havia torejat la crisi aquesta del plàstic. Tenia tres treballadors, es va quedar amb un, i ja després, quan vaig entrar jo, aquest últim treballador es va jubilar. I, com qui diu, ens hem anat fent allí jo fins ara, fins al 2012, que ell es va jubilar. I, bueno, hi ha un moment que t'has de posar davant, no? I has de tirar del carro. I ell va vinguent aquí, ens va assessorant i ens va ajudant, però... Bueno, des dels 16, jo ara ja no sóc tan jove, ja en tinc 44. Sí, bueno, que ens considero jove, veure, però sí, vull dir que no sóc un bailet, però com portes més de 20 anys d'ofici, ja tens una idea de per on van les coses.
Escolta'm, què feu?
Ja t'has trobat amb tota classe de problemes i d'avaries i, bueno. Què fem?
Sí, què feu, exacte. Deies, bé, la cosa ha canviat. És evident que la barca de pesca, doncs, tenia un treball i tenia segurament unes reparacions que no són les que segurament veieu aquests darrers temps, on la fusta s'ha dedicat més aviat a l'esbarjo, no? Quina és la feina que feu? Quins són els principals problemes que us toca resoldre d'aquestes embarcacions?
Bueno, anem fent els manteniments. Tenim tota una flota de barques de pesca d'esbarjo que s'han d'anar mantinguent, i aquesta gent, doncs, són més... veuen més el fet de que s'hi ha de ser, perquè una barca de fusta, si la deixes abandonar un any o dos o tres, després et passa factura, perquè les fustes s'han d'anar pintant, s'han d'anar vernissant, s'han d'anar mantinguent, perquè si no la fusta agafa humitats, agafa fongs, es podreix, i bueno, i això porta tot un seguit de conseqüències que són al final més cares que si haguessis fet el manteniment, no? Uh-huh. I llavors aquesta gent són molt conscients de que aquestes barques s'han de tenir bé, i també són, bueno, tenen més consciència de que els interessa més tenir la barca bé, perquè al final la barca la tenen per gaudir-la i la llueixen, i no és com la pesca, que era allò, una cosa de batalla, i hem d'anar a treballar, i la barca ha d'estar bé per treballar, i si no està tan maca és igual, no? Uh-huh. Llavors ara ens trobem que, doncs, posa'm una tauleta aquí, o fes-me un suport per aguantar el got, o fes-me un no sé què, i coses que abans eren impensables, no? I el que ens dediquem molt és a recuperar bastiments antics, barques velles, que eren de la família, potser, de l'avi, i que ja les havien fet, o que havien sigut d'un avi pescador. I llavors els fills o els nets moltes vegades recuperen aquella barca que estava guardada en un graig, i la fan restaurar, la fan posar al dia, i ara el que té molta tirada és això, no? Aparellar les barques amb vela llatina, que nosaltres ens hi dediquem des de fa molts anys, i fem això amb vestiments amb barques velles. Algunes que ja havien navegat a vela llatina, sí? Algunes que no, que ja s'havien fet pensant per anar a motor, però que després amb unes modificacions petites les adaptem i les fem navegar a vela. I doncs això, fem els pals, les antenes, un timó una mica més llarg, un reforç a coberta, i després s'encarrega una vela amb un mestre veler, amb les mides que nosaltres els hi donem, amb les proporcions, en funció de si el client vol córrer i vol anar a guanyar regates, o simplement vol sortir a passejar i no vol... I també depèn de la tripulació que tingui, si va sol, si van dos, si van tres... Pots posar més veles si vas més gent, si vas sol has d'anar més conservador...
És a dir, que pràcticament feu la recuperació a mida. És a dir, la persona que ve a recuperar, a fer nova l'embarcació familiar, o que hagi pogut comprar de les que estaven a platja, pràcticament li feu el vestit a mida, es diu, eh?
Sí, sempre s'ha treballat per càrrec. Rares vegades et poses a fer una barca sense tenir clar qui se la quedarà. De fet, l'última, em sembla, el meu pare la va fer el 86, el 87, i la va tenir un o dos anys per vendre, i saps? Allò que, clar, és una feina molt llarga fer una barca. Ara parlem de restauracions, però les últimes que es van fer això el 86, si la tens un any per vendre, malament. Perquè, clar, hi deixes tot un hivern de feina, una mica més, i després allò ho has de recuperar. Són hores que has pagat als treballadors, que materials que has hagut de comprar, i no pots estar un any per recuperar-ho. Per tant, nosaltres, com que tenim molta demanda i molta feina, en general treballem sempre sobre comanda i sobre encàrrec, i fem una mica això, el que dius, una mica el vestit a mida de cada client, el que ens demanen, el que volen. També a vegades no saben ben bé el que ens... Aquí els assessorem, els orientem, doncs mira, amb aquesta barca podries fer això, això, altre. També depèn de les ganes de la gent, doncs, i de la disponibilitat.
Home, està molt bé això que deies de tota aquesta voluntat que hi ha de recuperació del patrimoni històric. Deies, més que fer embarcació nova, el que fem és recuperar embarcació que havia estat desada en un garatge, o que havia estat abandonada en un magatzem. Això...
Sí, en un solar, a vegades.
En un solar, imagina't.
Sí,
això...
a vegades es cremen. Sí?
Sí?
Sí, clar. Se n'han perdut moltes, de barques, però sí, clar, és una part de l'al·licient, no? Saps que estàs recuperant patrimoni marítim i que allò és patrimoni històric, al final, i bueno, com veus que una barca es perd per sempre, que ha quedat abandonada en un solar i s'ha anat cremant pel sol, i ve un moment que pues, li foten foc per Sant Joan, o se'n va a la deixalleria, doncs et sap greu, sap greu. I sempre que podem i recuperem una barca antiga, bueno, hi ha un plus d'il·lusió de saber que estàs contribuint a preservar això, no? I els clients també són molt conscients d'això.
Sí?
No és només nosaltres que ens fa una il·lusió. Clar, el que vol recuperar un vestiment antic també és per això, perquè sap que també contribueix a això, no?
Diguéssim que hi ha, o almenys vist des de fora, hi ha un molt interès, gràcies sobretot a les associacions, a les entitats. Aquí al programa n'hem parlat, de les entitats que es dediquen a la recuperació de la vela llatina i la navegació tradicional. A nivell d'encàrrecs, vosaltres també ho heu percebut, això, no? Aquesta voluntat que hi ha de recuperar una antiga manera de fer.
Sí, sí, i tant. No, bueno, les trobades, pensa que es va fer, ara ja lo de les regates, ha quedat amb trobades, però al principi que encara podíem fer regates en les trobades de vela llatina, hi havia un rating que valorava si la barca preservava tot el que era històric de la barca, és a dir, a la que hi afegies coses que no eren de l'època, allò penalitzava. Fins a aquest punt havíem arribat, o sigui, si posaves un fora borda amb una barqueta petita, doncs allò restava punts, saps? Vull dir que sí, clar, la gent fa servir cordes que semblen antigues i teixits per les veles de color cru perquè semblin de cotó, i llavors tot va vernissat, les peces, si poden ser de llautó en lloc d'inoxidable, també es valora. Bueno, coses que fan que la restauració de la barca sigui més històrica, no?
I l'aprenentatge de l'ofici, tu ho has tingut fàcil, suposo, perquè ho has vist a casa pràcticament des de que vas néixer, però suposo que l'aprenentatge també ha estat un treball laboriós i de temps.
Sí, bueno, fàcil. sí, fàcil.
Home, fàcil veure-ho, però perquè tenies el pare, sí, que ho feia, però... Bueno. Però després
qualsevol que hagi treballat amb el seu pare ja sap lo fàcil que és. Però sí, sí. No, ens entenem bé. Sí, clar, m'ha vingut quasi bé sense rumiar-ho. Ho hem anat veient des de petits. Ja me'n recordo abans de treballar a casa que ja el pare ens portava estopa a casa al vespre per filar, i ens fotíem tots a filar estopa allà a casa perquè necessitava estopa perquè la fatava per l'endemà pels treballadors. Sí, que sí, sí, abans de posar els peus al taller, com qui diu, ja fèiem pudor d'estopa de quitrà.
Escolta'm, i abans d'acomiadar un parell de qüestions més, deixa'm preguntar-te sobre les fustes, perquè clar, aquí quan es parla d'utilitzar fusta i tal, no sé si les fustes que es feien servir fa 100 anys o 120 anys, que és l'edat que deuen tenir alguna d'aquestes embarcacions, són les mateixes fustes que es fan servir avui en dia, o aquí també heu hagut de fer una feina d'adaptació?
No, de fet es pot fer encara tal com es feia. L'única cosa que el procés d'assecat de la fusta no es fa com es feia abans. Ara vas a un magatzem i la fusta més seca que trobes té com a molt un any. I l'han assecat amb un assecadero d'aquests express no s'ha assecat com toca. I abans es feia, bueno, es anava a serrar, s'enterrava la fusta dins el fang del riu, l'alzina i el roure, i quedava, o sigui, anava perdent la seva aigua i s'amarava del fang del riu, i feia que es convertís en un vidre, pràcticament, era fortíssima. I llavors no s'hi ficaven els corcs, i no s'hi ficaven
tots els paràsits. Escolta'm, abans d'acomiadar, Cristina, no em resisteixo a que ens facis una petita descripció de l'entorn en el qual estem parlant, perquè jo m'imagino un entorn ple de fustes, amb tot el terra ple de serradures, amb ribots, amb escarpes, amb martells, amb tots aquests elements. No sé si m'equivoco molt.
No t'equivoques gens. La veritat és que aquí hi ha infinitat d'eines, de pots, de màquines, i enmig hi tenim precisament una barca que suposo que esteu restaurant.
Sí, és una barca de fusta que es diu Paliamorra, que és una barca la va restaurar un fuster d'aquí a l'Escala, que ja és mort, l'Albertí, i se la va restaurar per ell, i en Cisó, que era un treballador d'aquí a casa, l'ajudava. Ho feien, com que eren amics, a ratos ho feien entre tots dos. Sí, nosaltres també hi vam col·laborar. I llavors la va vendre amb un francès, i ara la té, i bueno, li fem això, li fem el manteniment. La vam aparellar amb vela llatina, i ara li toca repassar i pintar i deixar-la guapa per l'estiu que ve.
Doncs escolta'm, Salvador, ha estat un plaer conversar amb tu i sobretot conèixer com a través de la vostra feina es recuperen embarcacions històriques que després acaben envellint els nostres ports. Moltíssimes gràcies per haver-nos permès entrar al teu taller i qualsevol dia d'aquests ens en pugem a navegar amb tu amb una embarcació de fusta. Que vagi bé.
Cap problema.
Vinga, doncs. A reveure.
Salut.
I a través d'una feina, d'un ofici clàssic, hem visitat el port de l'Escala i conegut una tendència que cada cop és més present als ports del nostre país. La propera setmana hi tornem.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Veus humanes.
Coincidiendo con la recta final de la cumbre del clima, ahora hace unos días Intermon Oxfam publicaba un informe y ponía datos a los desplazamientos provocados por el cambio climático. 20 millones de personas anualmente tienen que abandonar sus casas, sus países, los sitios donde viven, para desplazarse a otros sitios donde poder tener una oportunidad de sobrevivir. La mayoría de ellos, el 80%, personas que residen en Asia. Pero no solo de Asia, sino africanos, centroamericanos. Un drama del cual queremos conocer más datos. Por eso saludamos a Jacobo Charán, que es experto en cambio climático de Intermon Oxfam. Jacobo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La cifra es espectacular. 20 millones de personas por el cambio climático. Luego hay todas las otras circunstancias, pero es muy grande.
Sí, bueno, y además esto es una media anual, entonces lo que hemos hecho desde Intermon Oxfam es hacer un cálculo de los desplazamientos que se producen cada año, y lo que sí decimos a estos es que son los 20 millones son por eventos que de alguna manera se ven agravados por el cambio climático. La gente podrá decir, bueno, ya había sequías, ya había huracanes. Estos eventos que siempre han producido desplazamientos claramente están exacerbados por el cambio climático. Y a su vez hay ya fenómenos que son porque un huracán puede producir una necesidad de desplazamiento, que luego en algunos casos la gente puede volver a sus hogares. Pero también en esta suma de los 20 millones hacemos gente que se está desplazando de manera definitiva ya por una situación de sequías repetidas e irreversibles, por la desertificación, incluso ya en algunos lugares se dan por la subida del nivel del mar.
Ahí, viendo la parábola de la gráfica, hay un punto de inflexión muy importante que se produce en 2016, es decir, de 2008 a 2012 crece, pero a unos ciertos niveles. El 2012 ya hace un pequeño crecimiento, pero donde pega la gran subida es a partir del 2016, 17 y 18.
Sí, bueno, las estadísticas que tenemos siempre de fenómenos naturales exacerbados por la crisis climática siempre hacen un efecto, si quieres, como de picos de sierra, como para que la gente los entienda, como pues en la vuelta ciclista, ¿no? Puertitos de montaña, pero que van subiendo paulatinamente. ¿Esto por qué se produce? Porque efectivamente puedes tener un año muy malo con un gran huracán que ha producido un desplazamiento de 3, 4, 5 millones de personas. Al año siguiente eso igual no se produce, pero como bien dices tú, la subida de la tendencia es al alza. Ya está fuera de discusión que el cambio climático, y nosotros lo llamamos crisis climática, ya está teniendo efectos en muchísimos elementos, pero en los desastres, en primer lugar, el número de desastres ha subido, el número de personas afectadas por los desastres ha subido, la intensidad de los huracanes de media ha subido, o sea que está afectando claramente a fenómenos que se producían. No vamos a negar, por ejemplo, que la desertificación se producía, pero que se han visto incrementados.
Y hay relación directa entre la gente obligada a migrar y el nivel socioeconómico. Es decir, países como Somalia y la India tienen cuatro veces más posibilidades de su población de desplazarse que no, por ejemplo, España o Estados Unidos, que se encontrarían en el primer mundo, ¿no?
Bueno, claro. Además, aquí, si ya nos hacemos la foto global, para ponerle todavía más injusticia o más datos de injusticia, hay una relación directa, o perdón, inversamente directa, es decir, los países que menos están contaminando, los países que menos gases de efecto invernadero están emitiendo a la atmósfera, que es lo que genera el cambio climático, son en muchos casos los países que más lo sufren. Lo miras como lo miras. Has puesto el caso de Somalia, y Somalia es uno de los menores emisores, y tenemos un índice de movimiento de personas, de migración, altísimo. La gente podrá decir, bueno, también en Somalia hay conflictos. Efectivamente, también en Somalia es un, como decía, un elemento de desertificación, y exacto, totalmente de acuerdo, pero aún así se ve reflejado. Entonces, aquí la llamada es doble. Tú lo has dicho muy bien, los países con menos medios son los que más sufren este desplazamiento, pero es que además son los que menos contaminan. Y digo aquí un ejemplo de menos contaminan. Tú también has nombrado la India, es muy importante. Sí. La gente dirá, ¿la India contamina mucho? Sí, en totales, pero per cápita contamina muchísimo menos que los países europeos del norte de Estados Unidos, etcétera. Sí.
Y en el informe hacéis también la previsión de lo que supondría el incremento de 3 grados del clima del planeta. Y se habla de estimaciones de hasta 140 millones de personas en África, solo en África subsahariana, desplazándose a otros lugares del planeta.
Sí, sí, las predicciones son, o sea, son malas en todos los sentidos. Ahora yo estoy en Madrid, estoy hablando con vosotros desde la COP, desde la cumbre del clima. Parece que no se van a tomar muchas decisiones definitivas en esta cumbre, sobre todo hacia cuestiones fundamentales, que son los compromisos que toman los países para hacer dos cosas: reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y tomar medidas que llamamos de adaptación, de prepararse para estos desastres, y los países que son más ricos, de ayudar a los otros, que, como decía, por esta injusticia, de alguna manera están pagando los platos rotos. Entonces, cuando hacemos predicciones, sí que lo hacemos, en este caso nosotros lo hacemos con desplazamientos, pero también lo hacemos con pérdidas de cosechas. Son predicciones que se basan en modelos que, modelos con situaciones actuales, pero es que además se puede, con parámetros actuales, pero es que además se pueden producir incluso efectos cruzados, es decir, todavía no empezamos a hablar de, por ejemplo, ¿sí? Para que la gente lo entienda, la desertificación, ¿sí? Además generará conflictos por el agua, ¿no? Vale. Entonces, no solamente la gente se puede ver obligada a desplazarse porque su tierra ha dejado de valer, pero es que además gente que vive en la vera del río, claro, puede entrar en conflicto con otras personas que pueden generar desplazamientos. Entonces, resumiendo, y para no ser pesimista, sino acabar con nota de pesimismo, si no se hace algo serio ya, vamos encaminados a una situación bastante desastrosa.
Más allá de esta actuación que se está reclamando desde todos los sectores, y que coincido contigo en que esto de 25 no pinta muy bien, más bien pinta muy mal, hacéis unas recomendaciones finales en el informe, como por ejemplo la implementación de impuestos por daños climáticos a aquellas empresas e industrias que extraigan combustibles fósiles del planeta.
Sí, mira, hay diferentes, por falta de ideas ya no es por falta de voluntad política. Por ejemplo, esta idea que nosotros comentamos, que es básicamente poner impuestos y desde ahora ya por exceso de contaminación, es decir, poner una serie, si las empresas no se empiezan a transformar o no hacen un proceso suficientemente rápido, lo que hay que hacer es, evidentemente, grabarlas, y ese dinero puede ir para tomar esta serie de medidas, ¿no? Al final lo que tiene que haber es una ley que imponga, entre otras cosas, un compromiso de los países con rendición de cuentas unos frente a otros, y que de alguna manera se impongan se imponga el sentido común y ver que hay que hacer una transformación, lo que llamamos transformación energética, es decir, pasar hacia una energía, bueno, seguramente consumir menos energía, pero desde luego pasar a una energía que sea limpia. Esto lo está generando sobre todo en nuestro modelo de vida y que está basado en una energía que se está cargando el planeta.
Y finalmente, empoderar a las mujeres en los procesos migratorios, es decir, en aquellos procesos donde, por desgracia, se vean obligados a marchar de sus tierras, dar poder a las mujeres para decidir cómo, cuándo y dónde.
Sí, o sea, todo lo que llamamos la visión del empoderamiento de las mujeres, esto al final nosotros desde Oxfam trabajamos en tres ejes que creemos que son fundamentales y que son fundamentales para el futuro del planeta, lo que estamos hablando ahora, justicia climática, desigualdad, que ya la ha nombrado, y por último justicia de género. La justicia de género es básicamente tener en cuenta que dentro de las afectaciones que se producen en todos los niveles, antes decías las personas más pobres en los países, luego encima hay un corte por género. Las mujeres dentro de cada uno de los grupos, bien sean menos o más afectados, a su vez siempre son más afectadas. Y encima, si no están tomando decisiones, difícilmente se pueden encontrar soluciones que les sirvan a ellas. Es algo que es de cajón, es decir, ¿cómo vamos a encontrar soluciones para mujeres sin mujeres?
Yeah.
Obvio, y entonces en pedir que la participación se tome en todos los niveles.
Jacobo, lo dejamos aquí. Esperemos las conclusiones de esta cumbre del clima, que no son muy esperanzadoras, pero bueno, a ver si nos sorprenden al final.
Yo pido a la gente que no se desmoralice. Esto es un proceso de largo plazo. Esta COP, de todas maneras, no estaba establecida para que se tomasen las grandes decisiones. Es en el año que viene, cuando se cumplirán 5 años del Acuerdo de París, donde los países tienen que demostrar que los compromisos que adoptaron en París, no estamos pidiendo más, simplemente a lo que os comprometisteis en París, que es unos planes para decir dónde vais, cómo vais a reducir.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ja torna a passar-me, ja tornen a arribar les ganes de tocar-te i de respirar-te. De prop, flames de vida eterna em donaven un descans, però han decidit que ara torna a ser un bon moment per cremar. Just ara, a 3:45, em dones l'esquena i em dius que estàs bé, que ja no vols més fusta, que encengui el teu foc, que ara ja no és hora. I gires cues sense miraments, sense mirar enrere, ni per comprovar que el meu fràgil cor no s'hagi glaçat pel teu cop de vent. Impossibles m'impedeixen el pas, tancant la teva porta, girant la clau del pan. I el cor em batega més fort. Intento no jutjar-lo perquè torni a estimar, però ara no m'escolta, tu te l'has quedat. Me l'has agafat. El silenci, ara aquest debat, recupera forces i ens passa al davant. Corren a una cursa que junts hem perdut, la segueixo sola. Continua sense miraments, sense mirar enrere, ni per comprovar que el meu fràgil cor no s'hagi glaçat.
passat pel teu cop de vent.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.